màxim i molt alt a tota la comunitat. És tot. Actualitzem la informació demà a les 8 a l'Informatiu Matí. Bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Amb tu. Gràcies. Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Salutacions, com esteu? Benvinguts a una nova edició, la darrera del mes de maig i la que es correspon amb el número 39. Com cada setmana, en Joan Maura i jo mateix hem fet feina per acostar-vos la realitat de dos establiments comercials de Ca Nostra, dos establiments que tenen el reconeixement emblemàtic. Locals que brinden un servei impagable a la ciutadania i al conjunt de la societat. Establiments, en definitiva, que porten saviesa, producte exquisit i delicadesa en el tracte. Vaja, valors que en molts d'àmbits s'estan perdent. Aquest bon tracte dels comerciants a la clientela també ens el dispensen a nosaltres, Joan, com bé saps. De quins dos establiments en concret tractarem en el programa d'avui?
Hola, Toni, com estàs? Així és, per norma general, la manera com ens atenen els responsables dels distints establiments és sempre atenta i cordial. És el cas, per començar, de Floristeria Abolengo, de Palma.
Jo, per jo, lo, diguéssim, lo més important d'aquest distintiu va ser el reconeixement de la feina de mare i la meva tia de tota una vida. O sigui, que els diguessin que elles eren una part emblemàtica de la ciutat, una, elles els va emocionar, i dos, això també m'ha fet sentir molt orgullós, i tens la sensació que te passa un testigo d'algo que és molt guapo. I després, a nivell de ventes, jo crec que sí, dona cert empaque, és guapo que te reconeixi, que no te reconeixin això.
També amistosos i dolços, mai millor dit, han estat els qui gestionen la pastisseria La Balear Amó.
I dins la diversitat generacional, pues, m'encanta, pues, ser gent gran, que encara, pues, com el més anecdòtic per jo és algú que me digui, ah, ets la neta d'Anna de l'Ardo, no? I jo com, ai, una persona que coneixia el meu l'avi, ostres, que guai, saps? I bé, que li dona pues, sempre aquell toc de família, gent que t'aixerra del seu l'avi que ja no hi és.
Després d'escoltar les històries de Floristeria Abolengo i de La Balear, coneixerem molt millor la seva trajectòria plena de vicissituds de tot tipus.
De tot d'una, les coneixerem al detall, Joan. Emblemàtics, benvinguts, començam. Tots els retrats que ens prepara setmanalment en Joan Maura tenen un aroma especial. Avui, parlant de Floristeria Abolengo, més que mai, és clar.
Les flors, naturaleses que es mantenen vives com poden per recolzar les emocions humanes passatgeres. Aquelles que ens canvien la vida remotament, per bé o per malament. Aquelles emocions que fan de nosaltres un altre home, una altra dona. Durant un temps llarg o durant un breu espai de temps, les flors que regalam o bé es vesteixen d'amor, sensibilitat, calma, pau, o bé es vesteixen de mort, dol, vida, benvinguda, plaer. Les flors són la companyia de l'abraçada apassionada o la companyia del sentit condol. Emocions passatgeres que ens canvien, que ens acompanyen en el sentiment, en l'amor, en definitiva, en la vida. Així són les flors, amigues vitals pel pas per la vida, i això, sens dubte, ho saben bé en Floristeria Abolengo de Palma. Era la dècada de 1930 i les mirades dels nostres avantpassats van estar ombrades pel canvi, l'odi i el ressentiment que les ferides del passat van causar i que, per desgràcia, encara avui sagnen. Els anys 30 van estar marcats per una sèrie d'esdeveniments històrics importants, incloent-li la Gran Depressió, l'inici de la Segona Guerra Mundial i l'auge dels règims totalitaris a Europa. A Espanya, l'any 1931 va veure la proclamació de la Segona República, seguida de la Guerra Civil l'any 1936. canvis, conflictes i dolors que encara palpiten, enfrontaments en què si haguessin sabut detenir-se i mirar-se, haguessin observat que en el fons som iguals. Segur que en aquell precís instant els fusells s'haurien canviat per roses i Floristeria Abolengo hauria participat del canvi. El món era fosc, però mai no va perdre el propòsit de mantenir-se vell malgrat les circumstàncies. Exemple d'això és el de Margarita Frau, fundadora de Floristeria Abolengo i padrina de les actuals propietàries. Ella va ser qui va obrir una parada a Palma, prop de la Cruïlla, entre el carrer del Sindicat i el carrer de Manacor, zona on en aquell temps hi havia un mercat en el qual es venien verdures, animals i flors. Anys més tard, la filla de Margarita va començar a treballar en una parada de la plaça Major, espai on tradicionalment se situaven les floristes de l'època. Allà es van mantenir fins que es varen traslladar a la Rambla i és en aquest moment quan les actuals propietàries, Joana i Margalida, hi varen començar a treballar. Fins a tres generacions de la família Frau han treballat en el sector de la floristeria. Són més de 70 anys d'història que els hi han permès ser testimonis dels canvis que ha viscut la ciutat. Avui, a la floristeria de l'Avinguda de Gabriel Alomar, hi ha el fill d'una de les germanes, Cristian Garcés, que encarna la quarta generació. Ell és el company de les emocions passatgeres, el responsable de triar la flor que millor acompanyarà els nostres sentiments.
A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
Floristeria Abolengo respira bona olor i bon color per totes bandes. És una botiga petita situada al centre de Palma i la clientela no deixa d'entrar-hi mentre hi gravam el reportatge que ara mateix escoltau. Ens comença tenent en Cristian Garcés, un jove de 32 anys que té la companyia de la seva tia, Margalida Noguera, una vegada que la mare, Joana Noguera, va emprendre el camí de la jubilació. En Cristian ens comença explicant què és el més important a l'hora d'atendre la clientela i també ens en fa el perfil.
Te diria que és quasi el més important perquè la majoria de clients són clients recurrents. O sigui, tenim clients que segurament sigui la primera vegada que venen, però normalment vivim de la gent que repeteix i que ve a cercar sempre flors o per moments més especials, més guapos, o per moments més durs, quan són enterros, o per decorar casa seva. O sigui, vivim un poquet de lo que és els veïnats i gent que mos han guanyat la confiança. Escoltar-los, superimportant, sabre, pues això, intentar a vegades endevinar el que volen, perquè moltes vegades venen amb un concepte i ni ells mateixos ho tenen clar, però bueno, després ajuden-los. I bàsicament això, escoltar, estar molt atent i sabre que són ells que tornen de menjar.
I és clar, després de les al·lusions directes, toca parlar justament amb la clientela. Amb aquest ordre ho fem amb en Peter, na Maria i en Max.
Sí, sois cliente, sí.
¿Y sí. Esta casa en concreto ya habías venido otras veces? ¿Es la primera?
Sí, no es la primera vez. Vale, estuve viajando y volví ahora y volví a pasar por aquí. La verdad que siempre tenía todo muy fresco, ¿no? Todo de día, ¿no? Está muy bien, la verdad.
¿Y aquí has venido a comprar qué tipo de flor?
Normalmente son rosas, rojas, blancas, más naturales, ¿no? La tendencia mía siempre ha volvido a eso, girasoles, dependiendo de la época, ¿no?
¿Te gusta más comprar en el pequeño comercio que en grandes superficies?
Prefiero valorar esto, que es la tierra, que es nuestra gente, aunque que yo no nací aquí, pero ya me siento de aquí, soy español aquí, he hecho aquí a muchos años, entonces yo prefiero valorar los comercios de aquí. No, los que son los mallorquines, valorar todo eso. Claro, es mi tierra también. Hombre, ¿por qué? Lo que hay.
Porque, ¿de dónde eres originario? ¿Dónde naciste?
Nací en Brasil, sí.
¿En Brasil hay también muchas grandes superficies, igual que en España, también conviven con el pequeño comercio? ¿Cómo es la situación ahí?
Bueno, yo solo voy a paseo, ¿no? Para ver la familia. Pero aquello ha crecido muchísimo. La economía, el mercado, ¿no? La cultura también. Entonces, yo no tengo muchísimo contacto, pero sí sé que la gente allí también es una gran consumidora de cosas naturales como flores, decoración de casas, interiores. La gente allí tiene mucho ese... que es muy tropical también, ¿no?
Meu nom és Maria i sol comprar floristeria sempre. Lo que passa que visquem fora de Palma i avui és perquè m'ha agafat per aquí, però sempre vaig en el petit comerç, sempre.
Per què? Perquè li agrada més el petit comerç que...
Per la tensió i per la diferència de preu és un tracte més directe. La gran superfície és com un poc més fred.
Soy Max Oeseburg y he comprado un ramo de flores, ya que ahora cuando empezamos los jóvenes a tener novia y tal, pues nos gusta dar regalos o cosas para que, bueno, pues mantener la relación y estar pues más conectados también.
¿Es la primera vez que vienes aquí a Floristería Abolengo o ya has venido otras veces?
Esta es la segunda vez que vengo y esta es la segunda vez que regalo algo.
Encara parlant de clientela, li demanam a en Cristian si ha atès clients famosos.
Te diria... Depèn. Depèn. Per regalar, venen més homes a comprar. O sigui, quan volen fer un regal i tal, són més homes. Però després, per decorar casa seva, la gent que s'ho compra per si mateixa són més dones. Sí. I cada vegada més gent jove. Més gent jove que li agraden sobretot plantes. S'han aficionat molt els joves a les plantes, o sigui que, estupendo.
Coneguda la manera de fer feina de Floristeria Abolengo i la clientela que hi atén, volem saber ara sobre l'origen i el nom del negoci.
Jo, los anys no ho tenc molt clar, però sí que és vera que jo me van dir que la primera que va vendre flors a la família va ser la mare de la meva predina, que a un carro que hi ha vingudes que venien flor i verdura, sobretot. I després les fies varen ser les primeres que varen entrar dins la plaça Major. Quan abans, diguéssim, totes les casetes que hi ha a les Rambles estan a la plaça Major, que allà tenc un parell de fotos d'elles posades ja penjades que quan estan a la plaça Major. Després els varen passar a la Rambla, la meva predina va tenir un puesto a la Rambla i un a la plaça de l'Olivar. Quan se va jubilar, si no vaig malament, l'Olivar se va traspassar, em diu que sí, la meva tia, i la meva tia i ma mare varen muntar aquesta floristeria. En so temps varen acabar traspassant la Rambla i ja mos van quedar només amb aquesta.
I aquí, en aquest establiment, aquesta ubicació, des de quan?
Des del 99. Jo tenia 6 anys, quan la varen obrir. Però això va ser cosa de ma mare, perquè ella volia estar, o sigui, en aquell temps que se va muntar la floristeria, on la gent te cercava era Pàgines Amarilles. I ma mare o sigui, volia estar la primera. I existia la floristeria Alemany, que estava a plaça Espanya, i ella, cercant paraules amb A i B juntes, per ser la primera, va trobar Abolengo i, a part, el significat li va agradar molt, que ve a dir com de raça, de... Sí, un poquet una cosa de tradició, no? I reflexava molt bé el que era la nostra família, que ja són 4 generacions.
I com i quan va arribar el moment de la incorporació d'en Cristian al negoci familiar? També ens conta ell mateix les principals lliçons que ha rebut tant de la mare com de la tia.
Jo, si m'ho haguessin dit, no m'ho hagués cregut mai. Ah, sí, impossible. Jo va ser arrel de que va morir el germà petit de ma mare i me vaig fer càrrec de la empresa. Ell era agricultor i majorista de flors. Uns anys va anar bé i quan va venir el Covid jo me va rebentar, pràcticament. Vaig estar un any sense per recuperar-me. I quan ja me vaig recuperar vaig decidir pues, tornar-me a dedicar en el tema del turisme aquí a Mallorca. Una clienta me va demanar un pedido molt gros per una boda que tenia. I després m'ha d'anar si li podia muntar jo. I jo suposo que com m'havia vengut un any tan dolent, li vaig dir que sí. Va ser la primera boda que vaig fer, m'ho vaig passar superbé, vaig al·lucinar, vaig demanar a companyes si els agradava la feina, vaig començar a fer feina amb unes companyeres de Pòrtol, elles m'ho varen ensenyar i ja després, quan ma mare se va jubilar d'aquí, vaig coger jo a la tenda. O sigui, va ser una casualitat, no m'ho hagués esperat mai. Perquè era la primera vegada que jo m'ho passava fent feina. O sigui, la primera, jo sempre havia tingut feines de, pues jo que sé, aquí a Mallorca, pues lo típic, recepció, rentacar, cambrer, coses relacionades directament amb el turisme. I eren feines que pues, acabava ser més 8 hores i me n'anava i... Però aquella vegada va ser la primera que de veres m'ho vaig passar bé. O sigui, m'ho vaig disfrutar. Allò que més m'he fixat, tant de ma mare com de la meva tia Marga, ha estat la capacitat de sacrifici que tenen en la feina. O sigui, han estat dones, com se deia abans, d'empenta, que mai els ha fet porres i que sempre ha tirat cap endavant. Te diria que tots els nens de la família... diguem-ne, si em feig assenyalades com a Tots Sants, enamorats, Dia de la Madre, sempre hem vingut aquí a donar un cop de mà a ma mare, als cosins, al meu cosí també han vingut molt, i te diria que pues, això ho dus, o sigui, ho vas fent des de 16 anys, pues, vas vinguent aquí a aquestes fetges. I després, el tema de floristeria, sí que hi ha formació reglada, i després hi ha molt de cursos, que jo procuro sempre seguir formant-me, Floristes que venen molt a Mallorca, floristes així de... molt bons.
Ja posats a parlar de la família, en Christian ens aboca dues anècdotes ben gracioses, o no tant. La darrera la va protagonitzar la seva padrina, Magdalena Bibiloni.
Claro, és que després de... elles duen... o sigui, ma mare quan se va jubilar, ella va començar a fer feina en 14 anys i se va jubilar en 67. Ah, sí, va fer 53 anys de feina. Ha dit que sí, ha dit que sí. Ma mare va fer 53 anys de feina, o sigui, ha tingut moltes anècdotes, des de quan estaven a la Rambla... Clar, va haver un punt que a la Rambla eren tots família. Les casetes del costat eren cosines, pues, allà on hi ha confiança passen aquestes coses, i doncs, de variats entre cosines enmig de la Rambla, des de aquí, bueno... clients que també te diuen unes coses que tu te tires a riure. Pues una donota, per exemple, molt major, que ma mare li va regalar una orquídia de plàstic. I aquesta donota deia que la cuidava i la regava i quan va venir la meva tia va mirar l'orquídia i va dir, però si això és de plàstic. I gràcies a Déu, aquesta donota no se va enterar. Ma mare li va fer una senya com dir, no diguis res, no diguis res. I quan se'n va anar i va dir, i pobreta, s'il·lusió que du de cuidar aquesta orquídia i de posar-li aigua i de tot. En el 90... que devia ser? No, era antes de que yo naciera esto. Que él salió por los periódicos y todo. Ah, bueno. Pues en el 90 y pico... per una confusió, no sé què va passar, no me'n recordo molt bé, sé que varen arrestar la meva predina, la varen confondre, no sé si era algo contrabando, ara no me'n recordo molt bé. I justament era el dia seu aniversari a bodes. Ostres. I se va pensar que havien contratat uns actors per fer-li una broma. I va coix ordre de resto i els hi va rompre en els policies.
Va pensar que era una broma, això.
Sí, sí, els hi va dir que la deixessin en pau, que tenia molta feina... I fins que no se va veure dins el quarter, dins el calabós o això, no...
No va ser conscient que...
No. Ella se creia que era una broma.
Diria que sortia pres, però...
No sé, va passar la nit, l'abuela. No. Bé, va estar un parell d'hores, sé que va estar un parell d'hores. Sé que hi havia una altra dona allà de dins, que en el final, quan varen treure la meva predina, van trobar que la meva predina l'estava renyant per haver acabat allà, no saben què va passar... I, però sí, va ser un bon susto. Crec que va sortir en els diaris en aquell moment.
Seguidament, en Christian ens fa una bona exposició oral respecte als productes que té a la botiga. També ens defineix aquells més propis del mes de maig i ens parla igualment del fet de tenir-ho tot en perfecte estat de revista i agradable des del punt de vista estètic.
Totes les que hi ha aquí són plantes d'interior. Normalment, quasi tota la planta que tenim aquí interior ve de climes tropicals, perquè sol la planta que, diguéssim, a Amazones o totes aquestes zones neixen en la part baixa del bosc. Què passa? Que són plantes que no els arriba molta llum, digués, directa. Tenen molta llum, però res de sol directe. I aquestes plantes s'adapten molt bé en el nostre clima dins de casa nostra. Així com seria una orquídia, o una bromèlia, o una quèntia, o totes aquestes plantes. En el final ha replicat el seu clima, que no, és un clima prescut.
Suposo que, clar, també, com ens deies abans, a propòsit de la formació, tu, com a professional de la matèria, has de saber, si no en màxim detall, quin tipus de tractament o de manteniment, per dir-ho així en termes mecànics, necessitaria cada planta, cada flor, no?
Sí, claro, superimportant, perquè moltes vegades ve gent, inclús, que no t'ha comprat la planta aquí, però venen perquè tenen un problema, si tu els hi soluciones, és un client que has guanyat. I moltes vegades passa que venen amb una planta, te diuen, li passa això... Ho mires, et dones una solució i ja la pròxima te la compraran a tu. Tot primaveral, tot molt de colorins, molt viu, coses molt, molt silvestres, molt... S'utilitza ara molta flor petita, o sigui, una flor molt protagonista dins un ram i després molta flor petita que l'acompanyi i que li doni aquesta sensació de... Agraden molt ara rams que pareixi que qualcú ha anat en el camp i els ha recollit i que quedi una cosa molt, molt senzilla, molt... molt natural. O sigui que ells d'una mirada puguin veure el que tens i això és superimportant. Al final és com el menjar, passa primer pels ulls.
I després entres i escoltes aquesta oloreta tan, sí, tan guapa que teniu aquí, encara més, eh?
Mos ho diuen molt, però ni jo ni la meva tia ja la sentim solo. O sigui, no mos donem gent de compte. Hola, Miquel.
És un senyor proveïdor? Ah, sí. Li puc fer una pregunta, també? Carai, mira, ja que tenim clients... Hola, bones, què tal? Li podré fer una pregunta per un reportatge que estem fent per IB3? És que tenim un client que ja hem passat per aquí.
Te fa vergonya, Miquel.
Una cosa molt breu, un minutet. Què nom, vostè, perdoni?
Miquel.
Miquel. I vostè és proveïdor de la casa.
Sí.
Des de quan i quin tipus de productes desitjo?
Buf, des de fa molt de temps. Ara du flor. Un temps de dues plantes. Però ja fa, sí, molt d'anys.
Som a les portes de l'estiu i en Christian, amb l'amabilitat per bandera, ens conta què solen preparar en aquesta època de l'any.
Això és un pas, és el pas d'una iglesi, de Calvià, una cofradia. Sí, 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 com us ho encarreguem cada any, ja farà de més 7 o 8 anys que ho feim, i això, i cada any els hi feim.
Clar, això suposo que són feines afegides al client ordinari, que suposen també un punt d'inflexió quant al volum de feina, no?
Sí, són imprescindibles. Són imprescindibles. Has de tenir tu la teva feina d'obrir la persiana cada dia i això t'hauria de bastar per viure, però sí que és vera que si vols avançar, si vols créixer un poquet, has de cercar un poquet aquest tipus de clients que t'acompanyin això.
Deies que també, clar, prepareu, entre altres, no només funerals, sinó més alegria, casaments. Un casament, com es preparen, quina antelació, quins requisits heu de tenir per donar el servei que us demana la clientela?
Pues mira, normalment nosaltres mos donen totes les fetxes de la temporada pel febrer. Pel febrer tancam calendari i amb això feim feina. Perquè estem... Normalment la temporada de bodes ara comença cada vegada abans i termina cada vegada més tard. Però sí que és vera que el mes d'agost cada vegada hi ha menys bodes, perquè fa massa calor. O millor, jo crec que aquest mes d'agost en tenim dues, però en el juny en tenim 30 i pico. I s'arriba a fer feixuc, però bueno...
30 bodes?
Sí. Sí, hi ha cap de setmana, que són 4 bodes en un cap de setmana... mos han de distribuir, han de fer equipos, han de córrer, dormir poc i anar com a locos aquí cap de setmana, sí.
I en tot cas, gaudir com ens deies abans, eh?
És que és molt xulo, és que és una feina molt xula. És una feina que... Una, que tens contacte amb la naturalesa, perquè també moltes finques estan enmig de la muntanya, són puestos molt guapos. Són llocs que si jo no fes feina d'això... Tampoc sé si tindria possibilitat de visitar, perquè són finques privades i són finques cascaques de dins. Després fas feina amb un producte que està viu, que això també sempre és guapo, i a més és una feina molt creativa. I com les noviets sempre són joves, les noviets sempre van molt ferrades de lo que està de moda, con lo qual cada any és un estil completament diferent, colors diferents, o sigui, no t'avorreixes.
És a dir, que també en el vostre cas heu d'aplicar aquella màxima que diu renovar-se o morir.
Sí, totalment. Si no estàs cuit. Sí. O sigui, i el que t'he dit abans, cercar formació contínua. Perquè normalment els floristes més vanguardistes se van renovant i donen cursos i és això, intentar seguir-los la pista. Pues, te diria, una de les darreres bodes de l'any passat, que era... Varen fer una temàtica disco, una temàtica com a tot... Era molt de bolles de discoteca dins el centre, molt xula. I mos va dir que la vàrem trobar el dia de sigles i just abans, el dia abans que se casessin, i després el dia de sa boda, que la vàrem trobar, que ja s'anaven a dormir, quan vàrem anar a recollir-ho tot. I, bueno, mos va donar una abraçada, se va posar a plorar, que li havia encantat, que no s'ho havia imaginat així... Bueno, molt bé.
Com hem dit, i com es constata amb l'energia que desprèn, en Christian és jove, aprofitant per parlar amb ell de com veu la situació de la joventut a l'actualitat. I també li demanam si es veu ell mateix fent feina molts més anys a Floristeria Abolengo.
Per tema de les bodes, tinc molta gent jove que ve a fer extras, que venen el cap de setmana, gent que ja té una feina. I jo sempre que me diuen que enguany no hauran de m'estar venir a fer extras, m'enduc una alegria, perquè en el final vol dir que han trobat una feina que els hi permet, han trobat o una feina o un pis d'un lloguer barat o el que sigui, que els hi permet viure un poc millor. Jo crec que tenim una generació molt, molt precaritzada, la meva, per exemple. Jo tinc la sort de que he pogut heredar un negoci familiar i de que les coses m'han anat mal o manco bé, però veig molta gent que s'esforça igual o més que jo que no té aquesta mateixa sort. I crec que gent que fa feina 40 hores no hauria de no hauria de venir el cap de setmana a fer feina en jo per poder estalviar. O sigui, crec que una persona 40 hores hauria de tenir la capacitat de viure i estalviar, i crec que som una generació molt fanera. És opinió personal, eh? Jo, de moment, el lo bé com ho passa ara mateix, sí. Perquè, a part, tenim aquí la floristeria, tenim les bodes, i m'ho part molt bé. O sigui, si aquesta sensació se prolongués en el temps, jo firm ja.
Ho passes bé fent feina.
Sí, 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 m'ho part molt bé. A part, fent feina, som família, fetges senyalades bé, més família ajudar, han aconseguit que l'ecosistema de feina sigui molt bo.
Finalment, en Cristian ens fa una valoració de la situació del petit comerç i sobre el significat que el distintiu emblemàtic ha tingut i té, justament, per al negoci.
Ho veig difícil, però no ho veig impossible. O sigui, jo crec que el petit comerç té les seves armes, que es coneixen els clients, tenir un bon tracte, que la persona que entri aquí senti que és casa seva. I després, i per una altra part, ho veig difícil perquè crec que les grans superfícies juguen amb unes cartes que a nosaltres no molt són permeses. Ja, per tant, de tributació i tot això en comparació, crec que és una cosa molt, molt desigual. I després, que el fet de tu tenir una inversió darrere, com pot ser una gran floristeria o un gran garden center, que te permeti tenir una varietat brutal, fa que sigui un reclamo per la gent, que puc entendre. Però crec que hi ha espai per tots dos, en el final. Crec que ells tenen el seu negoci, nosaltres tenim el nostre. Jo per jo, lo, diguéssim, lo més important d'aquest distintiu va ser el reconeixement de la feina de mon mare i la meva tia de tota una vida. O sigui, que els diguessin que elles eren una part emblemàtica de la ciutat, una, elles els va emocionar, i dos, això també m'ha fet sentir molt orgullós, i tens la sensació que te passa un testigo d'algo que és molt guapo. I després, a nivell de ventes, jo crec que sí, dona cert empaque, és guapo que te reconeixi, que no te reconeixin això.
Emblemàtics, Toni Traveria, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és memòria.
Atenció. S'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio.
Inici de recerca d'àudio.
Es prepara una selecció d'informació útil. Consells, moments emesos a la ràdio pública.
Revisió d'arxius.
Equip de guàrdia, amb Pep Díaz.
Àudio localitzat.
Dissabte a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Play.
Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Sempre amb bon gust, en Joan Maura ens ha preparat un retrat exquisit de la Balear. L'escoltam.
No s'explica la felicitat infantil que senten els nins quan veuen arribar unes postres de grandària considerable, o bé per celebrar un aniversari, o bé perquè és la peça que li toca. El somriure perfecte que dibuixa el dolç que s'aproxima, la certesa absoluta que no hi haurà error, és a dir, agradarà i se'n gaudirà. Hi ha, en les postres, una fermesa del gust. No deixa lloc al dubte. Ens convida a encertar, a saber que alguna cosa ens agradarà i ens farà gaudir. Hi ha alguna cosa en el dolç que ens reafirma en la vida. Alguna cosa que ens diu que l'excés no pot ser bo de tan anhelat i gaudit plaer. Així que gaudim mentre puguem. Començam per les postres. Vestim de dolç el nostre paladar, encara que sigui només un instant, i deixem-nos guiar per la professionalitat d'aquells que manegen el forn de manera mestra per dur-nos a la nostra llar el dolç que cercam. Tal és el cas de la Balear Amó. Era l'any 1955 i una sèrie d'esdeveniments importants van marcar la història. La mort d'Albert Einstein, un dels físics més importants, i la mort de James Dean, un actor amb una mirada que va canviar la masculinitat i la feminitat. També va tenir lloc l'arribada de la vacuna contra la poliomielitis. A Mèxic, les dones van exercir el seu dret al vot per primera vegada i a Espanya es van acabar les obres de restauració del Teatre Real de Madrid i es va inaugurar l'estadi Ramon de Carranza, actualment conegut com l'Estadi Nou Mirandilla, a Cádiz. Moria i naixia gent, es varen crear edificis i se'n varen destruir d'altres. El món era diferent, però alhora era el mateix i el desig pel dolç hi continuava intacte. La Balear va obrir les seves portes per continuar mantenint viu aquest desig. Gabriel Cardona va ser el responsable. Ell va fundar la Balear fins que més tard va traspassar el negoci al pastisser Adelardo Pons. La Balear és un forn i pastisseria amb més de 60 anys d'història, situat al carrer de la Rovelleda de Baix. És un comerç de tota la vida que destaca per l'elaboració artesana de tots els productes, i en especial la dels croissants, que comporten un procés d'elaboració exigent i minuciós. A més d'aquest producte, també tenen molta demanda entre els seus clients, els flaons, els xuixos i molt més. Amb tot, es pot dir que aquesta pastisseria ha passat per les mans de dues famílies i en el cas de la família Pons Pons ja està arribant a la tercera generació. Avui és na Carol, la responsable del negoci, la persona que està darrere de les emocions més infantils i necessàries per no perdre mai aquesta mirada que gaudeix del dolç, aquests ulls que ens canvien quan veiem el plaer en forma de les postres, o bé dolces o bé salades, un suculent menjar que, encara que sigui per un instant, ens fa la vida més fàcil.
Emblemàtics, Toni Traveria, IB3 Ràdio.
La Balear, com hem escoltat en el retrat, és la història d'una pastisseria maonesa participada per dues famílies al llarg dels anys. Des d'en fa 5, és a dir, des del 2020, és na Carol Pons i la seva parella, Òscar Fernández, qui enduen les regnes en prendre el relleu al pare d'ella, Tolo Pons. Na Carol, que està acostumada a parlar, ja que ha estat molts anys professora, ens comença relatant, com si fos un conte, l'origen del negoci, el perquè del nom i també, per què no, l'evolució que ha seguit.
La Balear, des que és de la meva família, estem xerrant del 1967, que el meu avi va agafar el negoci i va començar llogant aquell establiment. El nom ja venia posat. De fet, al meu avi li van fer el traspàs una parella que ja feien funcionar aquell negoci des de feia uns anys. Aquesta dada no la tinc tan present, i ja es deia la Balear, i era una pastisseria. I llavors, per quan li van fer el traspàs a l'avi, que ell ja venia d'haver fet feina a la Tropical i a la Menorquina, a empreses de Bontell, doncs, va aprendre el seu ofici i va conèixer altres mestres pastissers. I llavors, bueno, aquell aprenentatge, aquell descobrir un ofici que li va agradar, pues el va dur a emprendre i agafar aquest negoci que ja estava en funcionament. Els primers anys, aquesta parella va seguir fent feina amb l'avi. No sé, dic els primers anys, però tampoc sé exactament quant de temps va ser, però bueno, entenc que en un moviment així de traspassar, no?
Uh-huh.
A part de que també, doncs, companys de l'avi que havien fet feina amb ell. Això ser un poc així difós, no?, que hi va haver aquest inici dels que ja hi eren, més l'avi, més alguns companys, i fins que, doncs, mon pare, que és el més gran dels cinc germans, dels cinc fills que van tenir l'avi sàvia, doncs, va començar a posar-se allà dins, i tenia 11 anys. Tenia 11 anys, en aquella època, pues, bueno, ja sabem que se començava, pues, així, però sí, d'aquella casa, i en aquella casa se feia allò, i allà, pues, va començar mon pare. Tot això, durant una època, vivien en aquell immoble, perquè la part de baix de l'immoble és local, i la part de dalt és vivenda. De fet, la parella que antes ho portava, durant un temps també hi va viure, els darrers anys ja no, i l'avi Sàvia, quan ho van agafar, pues, se van instal·lar ells i els seus 5 fills. Hi ha un petit apartamentet, no és molt gros, però clar, els fills eren petits i això, en aquella època, pues, bueno, todo en uno, casa y negocio.
Totalment.
I llavors, bueno, al poc van trobar un pis en el mateix carrer i es van mudar, perquè vull dir, era petit per tanta gent. I això, pues, va anar funcionant el negoci amb l'avi, pues, els fills pues, que anaven sent grans, i va haver, bueno, tots van passar per allà, alguns se van dedicar després a altres coses, altres van quedar, com un pare. I bé, després, pues, allà després també entra mo mare, que hi comença a fer feina amb 14 anys.
Amb 14, que ja, imagina't.
Que allà segueix, ella com a tia d'unes persones, els meus avis materns, que anaven a comprar allà, pues, en el seu moment acaba d'estudiar, no vol continuar estudiant, i se'n va allà a demanar feina.
De ben nina, Anna Carol ja va protagonitzar una anècdota en el negoci familiar, digna, per tant, de ser recordada.
Sí, com a primer record, la veritat és que... hi vaig pràcticament néixer, jo allà, perquè mon pare i mon mare, evidentment, ja havien tingut la meva germana, que té 10 anys més que jo, i jo, pues, quan jo vaig néixer allà, pues, devia ser dins la seva panxa i mon mare feia feina. Després, una vegada me va tenir, pues, va deixar la feina i tot això, però, vamos, que jo, de petit, no mos en recordem de tot, i jo així, el primer, és, crec, i no te sé dir quina edat tindria, però, bueno, de posar-me dins la càmera, de... refrigeradora, com una espècie d'habitació així freda, no? I per constar, m'agradava molt, bueno, m'agrada la crema pastelera, i entrava així mig d'amagades a posar el dit dins la gran perolada que hi havia de crema, i me'n recordo estar allà dins, a part de fresqueta que era estiu, menjant crema, no? I de fer-ho així com a prohibitivament.
Clar.
I crec que és un dels primers records així que tinc allà dins, no? Dins de lo que era el negoci, però clar, per això sí és un negoci, però era com un altre... punt d'unió de la família.
Clar que sí. I alguna vegada et van enxampar així mentre provaves la crema, sí, o no?
Sí, me van enxampar algunes vegades.
Amb tot detall, na Carol, com a tercera generació dels Ponts de la Balear, ens conta com va decidir ella mateixa incorporar-se al negoci.
No va ser una cosa premeditada així de... Vale, ho faré. Pues, bueno... al final és algo familiar, jo ja hi he crescut i, evidentment, un vincle hi tenc, no? Per ser d'aquí, és un lloc petit, pues, el de sempre, no? de la Balear, sí, bueno, els que te coneixen per ser de la Balear i ja te diuen, ah, però ja m'agraden els croissants, els plaons, no sé què. I llavors un pot de, una part d'orgull allà, des de sempre, evidentment. Jo m'he format com a professora d'anglès, concretament, i he exercit durant un temps. He fet altres feines, també, i he estat fora, vaig tornar, sí que vaig fer altres feines, i va ser... No ha estat una cosa que jo, com te deia, que pensés que faria, però, bueno, hi ha situacions, de vegades, que te donen a pensar, i des de... no m'importaria, no, allò que comences, no m'importaria tal vegada algun dia, o sigui, fer que continués, sense pensar ni com, ni amb quins mitjans, ni amb quina intenció, ni... però que continués, no?, com has llegat un poc de la Balear. Això és la primera aparició d'una idea, així que, pues, igual després d'aquesta idea, pues, no hi torno a pensar més, fins que... bueno, es dona, com t'he dit, fa 5 anys que m'hi vaig posar un poc perquè, bé, després d'anys així bastant gloriosos de la Balear,
sí.
La crisi del 2008, perdó, més la irrupció en el mercat de lo que és tota la part industrial, sigui de pa, de bolleria, de portades, vull dir, fer indústria que processa aliments, al final, pues, evidentment, tot això i altres factors, interns, una mescla, no? Però, bueno, que això va tenir una incidència bastant grossa, evidentment.
I negativa,
llavors,
clar.
Digues, perdona?
Dic això, una incidència grossa i negativa.
Clar,
Sí, negativa, la crisi econòmica, evidentment, va afectar tothom, no? Des de lo general seria això. Ja en concret, particularment en aquell negoci, pues, lo de la bulleria i tot això que t'estava dient, perquè bueno, és un altre mercat, és una competència i al final va afectar. I després, això ho contextualitzava perquè per el 2020, per quan jo vaig intervenir, diguem, un poc va ser perquè mon pare va estar malalt, el van haver d'operar, un treballador que no era de sa família, que encara hi havia, es va jubilar, es conco, que encara feia feina, li van trobar també una malaltia i va haver de deixar de fer feina, i llavors va haver com un parón així momentani, coincidint amb l'estat de pandèmia.
Anava a dir, perquè el 2020 sí, estàvem en pandèmia.
Sí, va ser una cosa així consecutiva de que el mes de febrer el treballador se jubila, el mes de març ens tanquen, per ser negoci imprescindible doncs vam poder seguir oberts, però el mes d'abril mon pare li troben un tumor en el colon i va ser com, ostres, i tot així, llavors sí que ja es va tancar i després el meu conco, clar, mon pare doncs, es quedava ja mig tot sol a nivell obrador, de mà d'obra, diguem, saps? I llavors, bueno, després de passar tot això, tothom bé, mon pare es va recuperar, vam tornar a obrir, i ja en aquests mesos va ser quan vaig intervenir, pues, bueno, de diferents maneres, no? Però va ser com un, bueno, què fem? Continuem amb això o no? I en aquell moment va ser, bueno, sí, continuem, es va passar bé, tal, no sé què. I jo allà, en aquella època, jo estava fent de professora, val? Llavors... Era una cosa així més de pues, a nivell de gestió, de coses de comptabilitat, de posar-li a coses, o això i l'altre, aclarir-lo dels papers del meu conco... Bueno, diferents tràmits per continuar i remuntar-ho, no? I llavors, aquí ja hi estic mig posada, i per el 2022, el meu company, Òscar... que també venia d'un altre sector, de fet, des nàutic. Bé, entén la tessitura, estem en aquell d'estor de... Bueno, jo... Vam fer una neteja de cara a nivell... en el local, en si, a la botiga, saps? Vam pintar... Bé, quatre cosetes així, però això, superficial, però, bueno, aquell toc de... Vinga, fem un pot de canvi, hi ha nova energia, nova generació, oficialment encara no, però, bueno, estava la cosa allà. En aquell moment hi havia mon pare, mon mare i la meva tia, germana de mon pare. Llavors, per el 2023, com te deia, en Òscar me comenta que pues, a ell sí que és bastant de la cuina i li agrada fer feina en restauració, és bastant cuineta, és ell, i me diu que, pues, que per què no provar de continuar el negoci? És a dir, jo en algun punt no havia plantejat... Jo sí que m'afegà ganes continuar el negoci a nivell de gestió, ¿vale? Però he de reconèixer que la part de
producció,
no l'he tocada tant, un poc jo en casa darrere cotxilla de pala, no? Sempre he tingut aquell objectiu que algun dia vull aconseguir i vaig fent coses, no? Però, bueno, en aquest cas ha estat Òscar, no? És que s'ha posat com a aprendre de mon pare directament, i és que va tenir aquella motivació de dir, hombre, abans que cerquis a qualcú altre perquè faci aquesta feina, pues jo crec que m'ho faria ganes, i sobretot perquè era una cosa que ja estava feta, saps? Que aprofitàvem el que hi havia per dir, bueno, provam i continuam, tant un com l'altre teníem ganes de deixar el món...
En què estàveu, no?
I ell és nàutic en el que estàvem, i va ser un... Bueno, no hi perdem res, i tampoc hi hem d'invertir un desastre, saps? I ho vam veure molt... Bueno, a part de superpolit, per jo és acte aquell, perquè evidentment jo havia pensat en demanar-li, però no havia acabat demanant-li per no condicionar-lo.
Què va sentir son pare en saber que el negoci familiar tindria continuïtat? Quins consells li va donar Anna Carol i el seu gendre, més enllà de l'exemple diari de la feina d'anys i anys?
Compartir la història del nostre negoci, que al final és la història de la nostra família i per jo també. És emblemàtica. Confia en Anna Carol i en Òscar i estic molt orgullós de que puguem xerrar d'una tercera generació de la Baleara.
Sí, com a lliçó, no?, de tenir-ho en compte. No, No, però perquè crec que, bueno, ja ha passat per tant... Ja, du des de 11 anys, en té 68, fa només 2 anys que està oficialment jubilat, que de tant en tant ve per allà i diu i està, i l'altre, com va fer l'avi en el seu dia, en aquest relleu, no?, que no és una cosa mai... I ha vist tantes coses i per tot el que hem passat, no sé, està en un punt de satisfacció perquè... Pues perquè segueix en peu i perquè confia, saps, en la decisió, ja t'ho dic.
La clientela de la Balear és molt variada i de procedències diverses. Així ens ho conten a Carol. I escoltam què ens en diuen del negoci dos clients habituals, en Javier i en Cosme.
Ja des de Setmana Santa, no?, que se comença a moure, ja venen visitants. Just l'altre dia, de fet, fa 2 dies, es va donar pues, una situació així, bueno, simpàtica. Una clienta anglesa va entrar, es va seure a fer un cafanet, i res, just després, ella es va adreçar a jo amb les poques paraules que sabia d'espanyol, va fer l'esforç, val? Jo li vaig continuar, però després algú li vaig dir en anglès, i bé. I és que de molt poc vendrà una altra clienta, que aquesta sí que fa anys que ve, francesa, i jo de francès no en sé. Sé anglès i sé alemany, però francès no. I jo, la francesa, pues, li vaig dir les 3 paraules que sé. Bonjour, ça va, très bien. I l'anglesa fa, oh, you speak a lot of languages. I dic, no, just francès no, just aquest no, he entrat les 3 paraules que sé i ja està. Llavors, en aquest sentit, sí que per quan arriba això, abril, maig, ja comença a haver una diversitat de clientela, pues, d'aquest tipus de gent. Pues, aquesta anglesa que va aparèixer aquell dia, jo no l'havia vista mai, i pues, havia passat per allà, el que sigui. La francesa, que no viu aquí tot l'any, però per temporada, pues, també ve, i que, bueno, que junta en els clients de sempre, que són des de gent del barri a gent que no és del barri, però que venia de fa anys, o sàvia venia, llavors, quan ve a prop del barri, s'atraca com a, no, a recordar, si no s'entès, aquells panets que encara fèiem i que comprava ella quan venia a Casàvia, a clients pues, nous que sorgeixen a partir de pues, bueno, coneguts nostres, que venen, que repeteixen, i la veritat és que és bastant desboca a boca, perquè, bueno, a xarxes socials tenim Instagram, però la veritat és que no l'explot molt. Són poques mans, i llavors fem així tot a nivell petitó, diguem, vale? I si Instagram el tenim, sí que hi és, alguna cosa se penja, però bueno, que al final, ho dic perquè la clientela acaba vinguent pues, de repetir, perquè ja mos coneixen i segueixen confiant, sobretot per esdeveniments especials, no? Pues és de bon... Hi ha molta clientela que tal vegada pues, perquè els seus hàbits d'alimentació no van cada setmana a menjar una pasta, val? Però després el dia que tenen aquell sopar amb amics o aquell, jo què sé, qualsevol esdeveniment, pues sí que acudeixen a nosaltres. I després dels que pues, no viuen a prop, val? I per el que sigui pues, tenen que venir en cotxe, no sol haver aparcament, bueno, no hi ha molt de puestos de mo que hi hagi molt d'aparcament mai, però és igual, que, pues, que t'encarreguen així bastantes coses i que ho congelen, saps? Producte fresc, bo, el guarden i s'ho van sumint tant ells a casa seva sense que no estar a prop de l'establiment sigui una excusa.
La Balear es tradición. Yo llevo más de 20 años yendo cada fin de semana y todo está como siempre, la elaboración, el trato con el cliente, el lugar, te hacen sentir como en casa, se nota que disfrutan de lo que hacen y a mí se me pone una sonrisa en el cuerpo cada sábado que voy a comprar los croissants. Son como estar en casa, como familia.
Som en Cosme, vesí de la barriada del Sant Joan, i tinc record dels 40 anys de sempre haver anat a la Balear. En el meu gust, les pastes, o sigui, croissants, enciamades, formatjades, moltíssim bones, tot és molt bo en general, i ara crec que tenen una tercera generació que... que està començant i amb moltes ganes i molta força i ho està fent molt bé.
Finalment, li demanam una reflexió a Carol sobre la importància del reconeixement emblemàtic. Com a professora d'anglès que ha estat, ens ho explica en la llengua de Shakespeare en primer terme i de manera ampliada en segon terme i ja en menorquí.
We are very happy to have this recognition, the emblematic, given by the government of the Balearic Islands, and it's a good choice to look for information about these shops, old shops that have history that explain a little bit about our city and our island. El distintiu emblemàtic el tenim penjat allà a la façana i ens suposa, reconèixer el nostre establiment des d'un punt... En aquest cas ja no va del que fem allà dins, no? És un poc més història d'aquell establiment que ha estat allà des de fa tants anys, no? I forma part del patrimoni del poble. I evidentment, bueno, en el seu dia, pues, rebre el correu electrònic, crec que va ser, de la persona que s'encarregava d'organitzar-ho i de, bueno, unes fotos i tot això, pues, ens va fer il·lusió, perquè... Jo, personalment, sí que, a part del negoci nostre, que tingui aquestes característiques, pues, ja m'agrada que hi hagi aquests negocis encara avui en dia. Més enllà de la història que puguin tenir i de què venen allà o de què fan, és per la història en si, no? Per dir, ai, mira aquest puesto que ve, que encara és aquí, que encara fan el que sempre han fet i es manté així amb aquest... no sé, bueno, sigui arquitectònicament, sigui estilísticament, pues, bueno, amb uns aires així d'antes, no reconvertit totalment a algo modern, nou, com el que ara et sol fer.
Emblemàtics, Toni Traveria, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Anivem amunt, que se van amagrir molt en el moviment. Jo ja era casada. I ell tenia un cotxe.
Jo, mon pare, me contava Sant Joan, el 36 o 7 antes de jo néixer, va estar a punt de desaparèixer.
Anaven a Sant Valls i duien dues cordes, ell deixeixi, i nosaltres, en la reacció i això, mos vàrem arreglar sempre. De mallà, però...
El Fabiolet havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Miseri, que això ho va ser una miseri.
Flors i plantes d'una banda i productes dolços i salats de pastisseria de l'altra. Un gust per als sentits i un gust conèixer què i sobretot qui hi ha al darrere dels dos establiments emblemàtics protagonistes del programa d'avui, Floristeria Abolengo i La Balear. Dos exemples més d'il·lusió dels comerciants per alçar les persianes cada matí i pronunciar un clar i amable bon dia a cada client o clienta que entri per la porta. En aquest cas, les portes ens les han obertes emblemàtics i ens han regalat, a través de la paraula, el millor testimoni. En aquest cas, un testimoni ben aromàtic i ben dolç, podríem dir. Ja sabeu, en tot cas, que en el moment que vulgueu i on vulgueu, podeu escoltar aquesta i totes les edicions anteriors d'Emblemàtics a través del servei a la carta de la pàgina web d'IB3. Gràcies, sigui com sigui, per acompanyar-nos una setmana més en aquesta travessia emblemàtica. A l'hora del comiat hem de donar les gràcies a la feina de distints actors. En Joan Maura, com a retratista, productor i editor del programa, en Joan Jiménez, JJ, a les Vies del So, a Polònia Huguet, a Documentació, Joan Trias, a l'assessoria musical, i també, com no, les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern, és a dir, l'antic IDI. Vos deixam, com sempre feim, amb bona música. En aquest cas, escoltam I Can Help Myself, de Two Four Tops.
Ja ho sabeu, pas a pas, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.